Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Ara sí, ens disculpareu, això és aquelles coses que us diem que passen una vegada a l'any, que no al mes, una vegada al mes, que falla tot, ha estat ara, ha estat avui, i així ja tenim la garantia que no torna a passar fins al mes que ve. Sobretot gràcies a la feina tècnica d'en Martí Seguer, que ho ha sabut resoldre tot. Són les 8 i 12 minuts, saludarem ràpidament la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
Declarat culpable d'homicidi l'acusat de matar el germà a cops de crossa a Palafrugell.
El jurat popular ha declarat l'acusat de matar el germà a cops de crossa a Palafrugell culpable d'homicidi. El jurat li aprecia l'agreujant de parentiu i dues atenuants, una de drogadicció i una altra d'arrebatament. El fiscal demana 12 anys i mig de presó i la defensa la pena mínima.
Roben el monòlit de Platja d'Aro que l'Ajuntament va instal·lar al Parc dels Estanys.
L'agent cívic que va anar a obrir l'espai ahir al matí es va trobar només amb la base de formigó amb els quatre cargols serrats. Els qui es van endur el monòlit van actuar de nit, no se sap si en ple toc de queda, tot i que la zona té càmeres perquè hi ha altres escultures del fons d'art municipal, els aparells no enfoquen cap a aquesta banda.
Denuncien al Bons la conductora d'una furgoneta que transportava 8 passatgers sense tenir cap mena d'autorització.
No portaven ni la targeta de transports ni el permís específic i l'import de les multes ascendeix als 8.000 euros. Els agents de trànsit van aturar la infractora durant un control rutinari que estaven fent al costat de la C66.
La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu prou a les restriccions al sector.
Sí, els empresaris d'hostaleria d'arreu del territori català, dintre els quals la Federació d'Hostaleria de Comarques Gironines, han decidit unir-se en una campanya per protestar contra la gestió de la pandèmia per part del govern de la Generalitat de Catalunya. Argumenten que es deixen de banda els interessos de Catalunya posant una greu situació econòmica als hostalers i hostaleres d'aquest país.
I avui al Supermatí descobrirem per què hi ha tants camps de colza al Baix Empordà.
Sí, per fer-ho hem parlat amb Narcís Poc, coordinador de la Unió de Pagesos a les Comarques Gironines. Ell ens ha explicat que la colza té molts avantatges pels pagesos. S'adapta molt bé al clima de l'Empordà i és resistent, és una alternativa més per diversificar les rotacions de conreus i, a més, té un bon preu de sortida.
Han trobat a Palamós l'estructura del que podria ser un antic refugi de la Guerra Civil Espanyola.
Aquesta és la principal hipòtesi que tenen aquests especialistes, ja que les restes localitzades són encara superficials, per tant no es pot assegurar plenament que es tracti d'un refugi. La troballa s'ubica al carrer de Salvador Albert i Pei, proper al passeig de les Pites, on s'ha descobert l'accés.
La Guia Repsol 2021 ha atorgat sols a 3 restaurants del Baix Empordà.
Sí, entre els 15 restaurants catalans que han rebut sols de la famosa Guia Repsol, 3 són del Baix Empordà, el Botic, Casamar i Villamàs, que han rebut cadascun un sol.
Acabarem explicant que el Casino Cultural de Begur acollirà el lliurament dels Premis Literaris aquest cap de setmana.
Dissabte 17 d'abril es lliuraran els guardons del 36è Premi de Narrativa Curta Vila de Begur i del Premi Infantil de Contes. De fet, sobre aquest tema, recordem que a partir de la pròxima edició, el Premi Vila de Begur de Narrativa Curta quedarà rebatejat com a Premi de Narrativa Curta Teresa Jové Begur.
Anem amb la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Quin temps farà avui? Continua el sol o no?
Doncs continua l'estabilitat meteorològica per aquesta jornada de dimecres amb temps majoritàriament assolellat, però avui amb un sol una mica més esmorteït, amb intervals de núvols alts i prims. La temperatura mínima s'ha situat entre els 4 i els 6 graus al Baix Empordà i la màxima quedarà en general per sota els 17 graus. Demà dia assolellat, però poc càlid, de fet amb una temperatura que baixa lleugerament entre 1 i 2 graus. A l'espera del divendres, que arribaria un canvi de temps, amb més inestabilitat i alguns ruixats pel tram final de setmana.
I avui el comentari d'opinió a les 8 i 16 minuts ens l'envia la presidenta d'Òmnium Cultural al Baix Empordà, la Neus Colomer.
Arthur Clarke, escriptor de ciència-ficció i autor de 2001, una odissea de l'espai, deia que qualsevol nova idea molt potent passa normalment per tres fases. La primera, quina bogeria, deixeu-me en pau. La segona, Bé, no està malament, és interessant, però hi ha altres coses prioritàries. I finalment, la tercera, jo fa molt de temps que defensava aquesta idea. Avui vull parlar d'una idea que no és que sigui nova, però sí que fa poc que s'ha incorporat als cercles de debat d'actualitat. La creació d'una renda bàsica universal. El dret universal a rebre un ingrés pel sol fet d'haver nascut. Universal, de totes les persones, individual, de cada persona, no de les famílies, i incondicional, sense cap obligació a canvi. Aquest fet deslligaria la idea d'ingrés de la del treball i plantejaria la necessitat de fer una redistribució de la riquesa real per tal de finançar-la. El debat hi és, i ha arribat a la premsa. New York Times, The Spiegel, Le Monde, The Wall Street Journal... I quan se'n parla tant, no tothom a favor, evidentment, potser hem de pensar que alguna cosa està a punt de passar. Fins i tot se n'ha fet alguns experiments, a la Índia, Namíbia, Finlàndia, on s'ha demostrat que és una idea d'empoderament per a les dones i que augmenta la percepció de benestar i salut dels ciutadans. Aquesta és la idea, un ingrés universal sustentat amb impostos. Hi estaríeu d'acord? Penseu-hi, amb tots els pros i contres, de moment encara és una idea delirant per un futur incert, de moment. I m'acomiado amb una altra cita de Clark. L'única manera de descobrir els límits del possible és aventurar-se cap a l'impossible. Perquè tots els avenços, un dia, van ser utopia.
I avui al Supermatí, la cançó del dia. Una cançó que sonarà aquest estiu, que ens deixarà nou treball de Doja Cat després del seu èxit amb Seiso. Ara s'ha juntat amb SZA i han presentat aquest Kiss Me More, que avui és la cançó del dia.
Me. l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Avui és 14 d'abril, és el Dia de la República, 90 anys de la proclamació de la Segona República Espanyola, i avui mateix l'autor palamosí Alexandre Bels Gispert presenta el seu nou llibre. Es diu Palamós, República, Guerra Civil i Dictadura, i és un llibre que és l'autor, precisament Alexandre Bels Gispert, l'autor del recull gràfic L'Avanç de la Palamós, que es va publicar el 2006, i ara presenta un nou treball. En trobem imatges que fan un repàs de la història recent de Palamós i Sant Joan a Palamós o Vila-romà. I per això avui parlem amb el seu autor, que és Alexandre Bels Gispert. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
170 imatges desconegudes fins ara. La novetat és que es recullen. Què és el que podem trobar?
Sí, bé, de fet, la novetat potser és que es publiquen. Sí que hi ha una part del fons de fotografies dels efectes dels bombardejos que es van publicar al web de l'Arxiu Municipal, però la veritat és que no hi ha gaires publicacions locals que tractin aquest tema, ja no només de forma gràfica, sinó explicant una mica el que va passar. Hi ha un recull de les fitxes de Lluís Barceló i Bou i algun article, però no masses publicacions en el nostre poble.
I com ha estat el procés de poder-les publicar, aquestes? És a dir, com el meu dubte és qui es va encarregar de fer fotografies i de recollir gràficament tot aquell període?
Sí, ostres, això és mal de cap anar-ho buscant, no? Ja quan vaig fer l'Avanç, el 2006, vaig recollir moltíssimes fotos del poble, unes 5.000 fotografies, gairebé 300 famílies de Palamós, amb una publicació que anava sortint al llarg d'un any per fascicles. I clar, allà ja hi ha bastanta imatge i bastanta cosa interessant. I després ja he aprofitat de imatges de l'arxiu i encara doncs m'he anat a buscar més per imatges puntuals que sabia que podien ser interessants. I la veritat és que en el llibre hi ha, per molta gent, fotografies inèdites que desconeixien que existien i que serà molt interessant si us interessa el tema.
Comencem explicant que avui mateix es fa l'acte de presentació del llibre al Parc dels Països Catalans, davant la Biblioteca de Palamós. Hi haurà l'alcalde Lluís Puig i vostè mateix. És a dir, què és quins són per vostè els elements més destacats d'aquest llibre? Què és el que podrà sorprendre més a la gent de Palamós?
Bé, una mica és el que dic, no? El no haver-hi massa cosa, però al final pot acabar siguent una espècie de guia per a partir d'aquí la gent. Jo a mi m'agradaria que la gent això servís una mica de sortida per començar a buscar més imatges a dins dels fons de les cases, que tothom té moltes fotografies i a vegades no estan, a preguntar a la gent gran, que encara pot tenir memòria, a apuntar-ho, perquè aquestes coses es perden, o documentació que potser algú en aquell moment va guardar i no se n'ha fet res i segueix guardada, però que té un valor en si mateix, no? Per tant, a mi m'agradaria que aquest llibre també fos una mica un servís per esperonar a la gent a moure els seus fons particulars i a donar informació, perquè de fet la meva idea és poder publicar més endavant un altre llibre, però amb més text i no tanta imatge, però aquest llibre serà molt interessant per molta gent
que
encara no ha pogut posar-hi un peu.
Tot el període de Segona Guerra, Segona República, Guerra Civil, Dictadura, és un període que se n'ha parlat bastant, tot i que em fa la sensació que no prou a les escoles. Personalment, quan vaig anar a l'institut em van parlar molt poc de la Segona República encara, però de la Guerra Civil i de la Dictadura molt poc. però encara és menys estudiat a nivell local, no? Crec que falta la sensació de com es va viure la Segona República aquí, com es va viure la Guerra Civil.
Sí, la veritat, sempre a nivell escolar la història sempre quedava, no?, l'últim trimestre de l'últim curs, és sí, quan arribaves a l'època més contemporània, més actual, i és una assignatura pendent que tenim, la de tenir present el nostre passat més recent, que aquí participem tots. Sí que a nivell, a vegades les famílies en parlen i ho poden explicar, sí, però a nivell fins i tot de... Quan comentem com memòria democràtica o memòria històrica, això hauríem de tenir-ho més present en els carrers, en general, no?
Sí, realment sí. Miri, de fet, deixi'm, ja que el tenim aquí, estem parlant d'aquest període, hem d'explicar una notícia que hem conegut les últimes hores, que és que els equips tècnics de patrimoni i d'arqueologia de Palamós han començat unes tasques de prospecció d'una estructura que s'ha trobat i que podria ser un antic refugi de la Guerra Civil Espanyola. Ens ho explica l'Eugènia Güell.
Aquesta és la principal hipòtesi que tenen aquests especialistes, sí, bueno, ja que les restes localitzades són encara superficials, per tant no es pot assegurar plenament que es tracti d'un refugi. La troballa s'ubica al carrer de Salvador Albert i Pey, concretament en un espai no edificat proper al passeig de les Pites, on s'ha descobert l'accés damunt al qual figura l'any de construcció, que és el 1937. Aquest art d'entrada li segueix l'inici d'un túnel que queda aturat al cap de pocs metres a causa de l'acumulació de les terres i runes que han anat colgant aquesta escultura amb el pas del temps. Aquestes tasques es realitzen amb la participació d'operaris de la brigada municipal que retiren la terra acumulada, obrint el pas a l'interior d'aquest espai perquè els tècnics puguin accedir-hi, realitzar l'estudi de l'estructura i comprovar la possible presència d'altres restes d'interès patrimonial que hi pugui haver.
Eugènia, així doncs, durant aquesta setmana es faran aquests treballs i després es farà un informe tècnic, no?
Exacte, llavors es veurà el què, perquè com dèiem no es descarta que aquest element s'hagués construït per altres coses, que no sigui un refugi, per exemple, aprofitant la galeria d'una antiga mina d'aigua d'època medieval, com les que també s'han localitzat a la zona. El Servei d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura i l'Ajuntament de Palamós valoraran les conclusions dels informes elaborats per aquests especialistes després d'aquesta prospecció, i si aquestes destaquen algun tipus de valor patrimonial, es preservarà aquesta estructura, tal com es va fer amb refugis antiaeris que també es van trobar al municipi, per exemple, al pati de l'Escola Vella, al parc del Puig de Molí de Vent o a la plaça dels Arbres. Palamós durant la Guerra Civil va fer front i rereguarda, i la seva situació estratègica i la condició de port la van convertir en un objectiu militar freqüent de l'exèrcit franquista. Els atacs per mar i sobretot per aire van ocasionar nombroses morts entre la població civil, així com la destrucció massiva d'infraestructures, edificis i fàbriques. Els refugis es van convertir doncs en imprescindibles per la protecció de la ciutadania al municipi.
Alexandre, disculpi, deia... Sí. Que bé, això està fet ara, aquest descobriment l'hem tallat,
sí, val. No, sí, realment, bueno, jo el que diria és que sí que és un refugi de la, sí, Guerra Civil, o sigui, això és una evidència. Home, si té la data i n'hi havia una pila de refugis en aquell moment, pensa que les cases particulars feien, hi havia, imagina't el que és estar tranquil a casa, que soni la sirena i que siguin els avions que venen a bombardejar. Clar. I conèixer els efectes d'aquells bombardejos, la gent que es quedava al poble, molta gent va marxar internament, anaven a Pals, a la Bisbal, a altres municipis de l'interior que no eren tan atacats, però la gent que es quedava necessitava tenir la garantia de si hi havia un bombardeig tenir un lloc segur on poder anar, no? I els veïns allà van tenir un refugi. Que hagués sigut alguna altra cosa en el passat, també podria ser, tot i que durant la guerra es va picar molta pedra per fer molts refugis i no era una cosa nova.
Clar, el que...
Seria, després ara...
No, digui vostè, perdoni.
No, dic que això del refugi després fa, hi ha la curiositat aquesta de veure si segueix, si tindria una altra sortida, perquè normalment, bueno, podria ser que pogués tenir una altra sortida, o és interessant.
Clar, perquè la cosa és que hi ha molta... Només s'ha pogut accedir a una part, no?, perquè després la resta està en runes, no?
No sé, fins on es pugui, jo si en túnel aniria cap endins fins al final, que es troba.
M'ha quedat una cosa que, del que ens deia l'Eugènia, que és que Palamós durant la Guerra Civil va ser front i alhora rereguarda. I clar, hi havia el port, això va fer que el bombardegessin constantment?
Sí, bé, front pròpiament no va arribar a zero, perquè bueno, va ser un moment molt concret a principis de febrer, però no, amb prou feines hi va haver una resistència, no? Van passar les tropes i era un moment en què la gent estava en retirada, els exèrcits i la ciutadania que podia ser represaliada i estava marxant cap a l'exili. Però sí que va ser un punt d'interès a la rereguarda perquè tenia el port, tenia tren i tenia capacitat de poder rebre material de guerra i així, per tant, des de ben aviat va ser bombardejada ja l'any, el novembre de l'any 36, el Canàries va bombardejar, hi va haver uns quants bombardejos marítims per part del Canàries, el Baleares i l'Almirante Cervera, i després sobretot l'aviació tant nacional que en diuen i com els feixistes italians o la Legió Còndor fins i tot d'Alemanya van bombardejar Palamós, i en total Palamós va ser bombardejat una trentena de vegades.
Això li volia preguntar, una trentena de vegades durant tota la Guerra Civil?
Sí, sí, sí. Des del principi, el novembre del 36 fins al febrer del 39.
I ara ho deia, com va ser la desfeta militar o la derrota militar? Com va ser el pas de les tropes franquistes pel Baix Empordà?
En part era com un passeig ja, perquè la guerra ja estava feta i on es va oferir més resistència potser va ser l'Ebre, i a partir d'allà ja van anar avançant i no hi va haver tampoc tanta resistència, i sí que hi va haver una emboscada a Fanals d'Aro, que allà en el Corpo Trupe de voluntari, el CTB, que en diuen que eren els italians.
Sí. Ara ens hem quedat sense
connexió. Quan baixaven, doncs...
Ara sí, ara ja hem tornat, sí.
Per on anàvem?
Explicant la pista, havia començat a explicar el que va passar a Fanals.
Val, doncs a Fanals d'Aro hi va haver una emboscada que el CTB, el Corpo Trupe Voluntari d'Italià, doncs van tenir unes quantes baixes, que bàsicament eren els que entraven, els italians, i després de Fanals, sí, hi van tenir aquestes baixes, també a Sant Antoni, i al Collet hi va haver una mica de resistència, al Collet també hi va haver una mica d'enfrontaments, però després a Palamós ja... No hi havia ningú. No estaven en retirada, bàsicament.
Com dèiem, un període desconegut a nivell local, em fa la sensació, que esperem que aquest llibre pugui ajudar a recuperar, almenys a començar a recuperar. Creu que això, aquest llibre s'hauria d'ensenyar a les escoles? S'hauria de fer feina especial de pedagogia als alumnes?
No sé si ensenyar a les escoles, però sí que... La idea aquesta de que això pugui implicar l'inici de més descobertes, d'una curiositat, d'unes ganes de preguntar a casa, de recollir-ho, perquè això, el testimoni oral és important també, i si apareixen documents que poden estar per casa de qualsevol cosa d'aquell període, també pot ser interessant, i això si es pogués centralitzar o es pogués estudiar, a mi m'agradaria, i crec que seria interessant pel poble, no només a nivell de Palamós, és que en general no podem renunciar a la nostra memòria col·lectiva.
Clarament. Vostè s'ha especialitzat en reculls gràfics, en la història gràfica de Palamós. Va publicar el 2006 l'Abans de Palamós, el 2014 Palamós desaparegut, ara aquesta nova obra. Què és el que creu que aporta, suposo que el fet de fer un recull gràfic fa arribar més públic, no?
Sí, bé, no sé, això m'ha vingut sense buscar-ho d'alguna manera. Jo vaig acabar els meus estudis d'antropologia i treballar d'antropòleg és allò que després això és complicat, no? Però va sortir aquesta possibilitat de feina de fer aquest recull gràfic, i això em va posar en contacte amb moltes persones de Palamós, d'edat, de gent gran, tenia moltes fotografies i a través de les fotografies descobries tot un món i tota una història de, i que la gent te podia transmetre, no? A més, és que hi ha gent, famílies que han tingut fotògrafs, ben passats, gent que té molta, molt coneixement històric, i tot això t'ho transmetien, i aquí es va despertar doncs, aquest interès. El 2014, el Palamós desaparegut, és una proposta de l'editorial, i jo dic que és una mica com un resum de l'abans, perquè l'abans és molt gran. Si la gent coneix l'abans, que es feia per fascicles, són més de 600 pàgines, és enorme. Però l'altre és més sintètic i fàcil. I ara em vam dir si volia fer un altre llibre i vaig haver de pensar el tema i no vaig trigar gaire a trobar el tema, que era aquest de la República, la Guerra Civil i la Dictadura.
Exacte, doncs ja ho sabeu, una de les novetats d'aquest Sant Jordi, que ja comencem a repassar, de fet ja us avancem a tots els oients que el dia de Sant Jordi ja estem preparant un programa especial en què parlarem de les novetats i ja hem pogut avançar-ne una, que és Palamós, República, Guerra Civil, Dictadura, el nou llibre de l'autor palamosí Alexandre Bels Gispert, que n'hem parlat avui, aprofitant que és 14 d'abril de 1921, fa 90 anys de la proclamació de la República Espanyola. Alexandre Bels, gràcies per passar avui pel Supermatí.
A vosaltres, moltes gràcies.
Que tingui molt bon dia.
Supermatí.
I 38 minuts, el jurat popular ha declarat l'acusat de matar el seu germà a cops de crossa a Palafrugell culpable d'homicidi. Escoltem-ho.
Tota l'actualitat de l'Empordà.
No és aquest tall el que hem d'escoltar, és aquest.
El senyor Rafael Cortés Asensio, con la intención de acabar con su vida o al menos siendo consciente de que con su acción podía causarle la muerte, comenzó a golpear con una muleta y o otro objeto contundente a Manuel Cortés Asensio, que ocasionaron al señor Manuel Cortés una rápida e importante hemorragia que derivó inexorablemente en la muerte. El jurat popular declara provat per 9 vots aquest fet.
El veredicte recull que la matinada del 24 d'agost del 2018 una baralla va acabar en una agressió i que el processat va propinar una insistència de cops, diu la decisió del tribunal del jurat popular, una insistència de cops, sobretot al cap, a la víctima. Ens ho explica tot la deliberació del jurat popular, l'Anna Salvador.
Per unanimitat, els nou membres del jurat declaren provat que la matinada del 24 d'agost del 2018 va començar una discussió entre l'acusat i el seu germà que va acabar amb l'acusat colpejant el germà amb una crossa. Les ferides van provocar una hemorràgia ràpida i important a la víctima, que va morir minuts després. Tot i això, no va ser fins hores després de l'agressió i ja a primera hora del matí que l'acusat va anar a alertar que havia trobat el seu germà estès a terra enmig d'un bassal de sang. D'entrada, però, no va explicar que l'havia colpejat durant una baralla i va dir als primers policies que se l'havia trobat així quan s'havia despertat.
Cosa que no es va creure ningú des del primer moment, que tal com deien els policies que van anar, els primers policies que hi van anar, doncs deien que allò era impossible. Parlem, per tant, dels agreujants i dels atenuants que han actuat en aquest homicidi.
El jurat ha descartat l'agreujant d'abús de superioritat. El veredicte argumenta que els dos germans estaven molt malalts degut al consum de drogues i alcohol al llarg de les seves vides. Així, el jurat sosté que Rafael Cortés no es va aprofitar d'una superioritat física a l'hora de matar la víctima. Sí que li aprecien, en canvi, l'agreujant de parentiu, perquè eren germans. Pel que fa als atenuants, el jurat popular n'ha considerat provades dues, la de drogadicció i la d'arrebatament. El veredicte argumenta que els seus germans eren politoxicòmens i alcohòlics i conclou que Rafael Cortés tenia les capacitats lleument disminuïdes. En segon lloc, el veredicte apunta que el processat va patir un atac de còlera de manera que no podia controlar-se a si mateix.
Desmenteixo totalment qualsevol relació de família amb aquesta pobra gent, realment. Després de la lectura del veredicte, el fiscal Enrique Barata ha demanat una condemna de 12 anys i mig de presó.
Sí, Barata considera que el veredicte descriu una agressió brutal que val aquesta petició de pena. La defensa, en canvi, ha sol·licitat que li imposin la pena mínima per l'homicidi amb un agreujant i dues atenuants. El judici que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona ha quedat vist per sentència.
Hem de parlar del misteriós monòlit de Platja d'Aro. I és que uns desconeguts s'han emportat el monòlit d'acer inoxidable que l'Ajuntament de Platja d'Aro va instal·lar al Parc dels Estanys Divendres Sant. Ja ho recordareu, és aquell monòlit que havia aparegut per sorpresa, que no se sap d'on va sortir, a la platja de Sa Conca. A les 8 del matí, ahir a les 8 del matí, quan l'agent cívic que s'encarrega d'obrir l'espai va anar al lloc on estava aquest monòlit, es va trobar només la base de formigó que aguantava l'estructura. Havien serrat els cargols que collaven el monòlit a la plataforma i no hi havia rastre de l'escultura.
Els qui s'han endut el monòlit van actuar de nit. No se sap si en ple toc de queda. En aquesta època, el Parc dels Estanys es tanca a les 6 de la tarda i s'obre a primera hora del matí. I tot i que la zona té càmeres, perquè altres escultures del Fons d'Art Municipal, els aparells no enfoquen cap a aquesta banda. Si hi ha art que és efímer, doncs el monòlit de acer inoxidable que va aparèixer a la platja de Sa Conca ara fa un parell de setmanes n'és un exemple clar. Però la història ja comença a ser de pel·lícula. Recordem, com dèiem, va aparèixer a la platja de Sa Conca el dimarts 30 de març, però només dos dies després un grup de joves la van tombar a la sorra i el divendres sant l'Ajuntament el va portar al Parc dels Estanys, però només hi ha estat 10 dies, perquè va ser ahir quan de sobte al matí van trobar que ja no hi era. Es va situar en una de les entrades de l'espai, també per desvincular-lo de la resta d'escultures del Fons d'Art Municipal que s'exposen en aquest parc.
Clar, el que passa és que al Parc dels Estanys hi ha càmeres de videovigilància per evitar que es puguin malmetre les estructures del fons d'art que s'hi exposen, però sembla que no enfocaven allà.
Però com que el monòlit de cer es trobava una mica allunyat d'aquesta zona, els aparells no enfoquen cap a aquesta banda. Ara, de totes maneres, es mirarà si amb aquestes gravacions es pot deduir alguna cosa més. Aquest de Platja d'Aro no és l'únic monòlit. S'han pogut veure en altres indrets del món. N'han aparegut a Califòrnia, a Romania, als Països Baixos, al Regne Unit, a un poble de Segòvia i a algun altre lloc. Algunes d'aquestes escultures, com la de Platja d'Aro, han desaparegut de la mateixa manera com van aparèixer, però hi ha hagut casos en què grups d'ecologistes les han retirades. Seguirem informant, doncs, del que passi en el següent capítol, perquè això ja sembla una sèrie.
Ben bé que sí. A mi em faria molt riure que això hagués estat tota una estratègia de l'Ajuntament i dels empresaris de Platja d'Aro per generar publicitat al municipi, per generar misteri. Em faria molt de riure, això. No descarto res, que no descarto que hagi estat així, tampoc. Els Mossos d'Esquadra han denunciat a Albons la conductora d'una furgoneta que portava 8 passatgers sense tenir cap mena d'autorització, ni de taxi, ni de BTC, ni res de res. Els agents de trànsit van aturar la infractora durant un control rutinari que estaven fent al costat de la C-66.
Eren cap a 3:45 de la tarda del dia 8 d'abril i quan la patrulla va comprovar els papers de la furgoneta van veure que la dona no tenia ni l'autorització de transport VTC, vehicle de lloguer amb conductor, ni tampoc el permís especial per portar passatgers. Per això van denunciar la conductora per dues infraccions molt greus. De fet, tenia només aquesta conductora només tenia un contracte privat que havien signat una i altra part per fer el trajecte. A més, la targeta de transport tampoc tenia vigència, ja que se n'estava tramitant un canvi de nom, i davant d'això els Mossos van denunciar la infractora per saltar-se la normativa de transport de viatgers per carretera. L'import de les multes ascendeix als 8.000 euros.
Parlem ara de restaurants i de bars. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu prou a les restriccions del sector.
Sí, els empresaris d'hostaleria del territori català, d'entre les quals la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, han decidit unir-se en una campanya per protestar contra les restriccions de la pandèmia per part del govern de la Generalitat. Des del gremi d'hostaleria demanen un seguit de peticions, com ara que se segueixin realitzant cribatges massius paral·lelament amb una vacunació massiva. Respecte a l'àmbit fiscal, afegeixen que no tenen suficients recursos com per assumir les despeses municipals, de manera que reclamen que se'ls bonifiqui o s'exemptin els impostos municipals. També exigeixen al govern el pagament de les ajudes promeses i que se n'ofereixin de més. De cara a l'obertura, demanen un calendari i una estratègia clara. Des del sector expliquen que la situació és desesperant i consideren que no s'ha comptat amb ells en la gestió de la pandèmia.
Doncs bé, potser els agradarà saber, o no ho sé, que a partir de la setmana que ve podríem canviar la mobilitat. Si ara estem restringits a la comarca, podria ser que a partir de dilluns que ve s'ampliés a la vegueria. La vegueria Girona, al final, és tota la regió sanitària de Girona. Recordeu quan estàvem limitats per regions sanitàries que teníem la regió sanitària de Girona amb totes les comarques de la demarcació de Girona? Doncs ara sembla que ens limitarien per vegueries. No se sap si a partir de la setmana que ve o l'altra, depèn de com avanci l'evolució sanitària, però les vegueries. Per tant, podríem anar al Pla de l'Estany, podríem anar al Gironès, podríem anar a Girona, però no podríem anar a Sant Joan d'Espí, per dir un poble de la zona de Barcelona. Això és el que s'està estudiant ara, i abans de divendres s'hauria de saber el què. En tot cas, per restaurants i bars, hi ha tres que estan contents, tres restaurants del Baix Empordà, que poden celebrar el fet que la Guia Repsol 2021 els ha atorgat tres sols.
Exacte, entre els 15 restaurants catalans que han rebut sols de la famosa Guia Repsol, els tres del Baix Empordà són el Boutique de Corçà, Casamar de Llafranc i Villamàs de Sant Feliu de Guíxols, que han rebut cadascun un sol. Així ja formen part del llistat de sols Repsol al costat dels establiments que ja en tenien, el Romain Fornell de S'Agaró i el Sapunta i Sol Blanc de Pals. Tot i les dificultats ocasionades per les mesures restrictives des de l'any passat, aquests establiments s'han arremangat i han sabut tirar endavant. Els sols són un reconeixement de la feina dels cuiners i de la capacitat tècnica de tot el personal. També se centra en la gastronomia, valorant l'ús de productes de proximitat i en la creativitat en l'elaboració dels plats. El lema "Les nostres cuines no s'apaguen" reconeix la valentia i la resistència dels cuiners. L'acte de lliurament va tenir lloc al Teatre Victòria Eugènia de Sant Sebastià el 12 d'abril. Hi eren presents el conseller de Turisme, Comerç i Consum del Govern Basc, Javier Hurtado, i la directora de Guia Repsol, Maria Ritter.
És el que té ser pobre, que de tots els restaurants que tenen un sol Repsol al Baix Empordà, crec que només he estat a un. Aviam si em pugen una mica el sou i podem moure'ns una mica més. Tot cas, restaurants que depenen molt del turisme, l'última vegada que vam tenir turisme massiu, que és fa dues setmanes, segur que tothom va veure per Instagram, Facebook, Twitter, on sigui, fotografies dels camps grocs de l'Empordà. Va ser una de les grans atraccions turístiques de Setmana Santa. I és que aquesta primavera els camps de colza de les comarques de Girona han crescut molt. Tots els camps de les comarques gironines s'han emplenat de colza. Avui, al Supermatí, volem saber per què. Per què ha passat això? Anna Salvador.
Doncs el coordinador de la Unió de Pagesos de les Comarques Gironines, Narcís Poc, ha explicat a Ràdio Capital que la colza té molts avantatges pels pagesos. En primer lloc, és una planta que s'adapta molt bé al clima de l'Empordà. Això la converteix en una opció més per diversificar les rotacions, cosa que millora el rendiment del cultiu que se sembrarà després. A més, la colza també té actualment un bon preu de sortida. Així ho explica Narcís Poc.
És un producte que val diners, i a més doncs, ens permet fer rotacions de cultius o tindre una rotació, una opció de rotació de cultius en zones en què havíem quedat doncs, limitat molt a cultius d'hivern. Sempre quedàvem limitats en blat, ordis, cibades i algun tipus de cereal d'aquests, i pràcticament no teníem gaires alternatives que fossin suficientment productives o que donessin un bon rendiment econòmic, i per això es va fent colza.
Narcís Poc assegura que s'han fet proves en altres zones i s'ha vist que les noves varietats de cols actuals realment s'adapten molt bé als terrenys de la comarca i són més resistents. A més, Poc assenyala que la planta millora la producció de l'any següent perquè reestructura el sòl i li dona riquesa desplaçant nutrients.
A més, les varietats avui en dia són molt millors que les que hi havia doncs, fa 20 i 30 anys enrere, que tenien molt de problemes amb la tramuntana, s'expulsaven molt i tot això, hi havia molta por a fer colza. Les varietats d'avui doncs, aguanten la gelada dintre la tabella molt de temps, encara que faci tramuntana. Són més adaptades doncs, a les nostres circumstàncies climàtiques i funcionen bé.
En tot cas, avui és complicat trobar ampolles d'oli de colza a Espanya. Això es deu a la mala fama que té, no, Anna?
Doncs sí, la colza i l'oli de colza van guanyar mala fama a Espanya durant la dècada dels 80, quan una partida d'oli de colza adulterada va causar una intoxicació massiva que va afectar més de 20.000 persones. avui en dia la planta encara arrossega alguns estereotips. Tot i això, a escala mundial, el seu consum humà està molt estès i també té usos industrials. Els seus principals productors són Canadà, Xina i Índia. Narcís Poch recorda que les garanties de seguretat alimentàries actuals són molt elevades i que, per tant, la colza i els seus derivats no suposen cap perill.
Avui en dia les garanties de seguretat alimentària són elevadíssimes a tots els nivells. Nosaltres produïm aliments, això és una cosa que va a la boca de la gent, i les garanties que hem d'oferir per no fer mal a ningú, i les indústries que hi ha, l'agroindústria que hi ha darrere la producció agrària, doncs ha d'oferir moltes garanties perquè a ningú li passi res, perquè és que, bueno, tampoc tindria sentit fer les coses malament i jugar-t'hi el negoci i jugar-t'ho tot.
Per altra banda, Narcís Poch també demana respecte pels conreus a l'hora de fer-se la fotografia, cosa que és clara.
Sí, Narcís Poch és molt clar i diu que a ningú li agrada que li trepitgin la feina. És per això que demana respecte pels camps i pels pagesos i que les fotos es facin des dels camins o als marges dels camps.
L'únic que demanem a la gent és respecte a la foto, te la pots fer igual, te la pots fer des del marge del camp, i que el trepitgis, perquè si entra un no passa res. És que ha entrat i no ha fet res, no passa res, però és que després d'un en ve un altre i un altre i un altre, i al final hi ha camps dels que hi arriben a passar centenars de persones. Ja ens agrada que la gent disfruti del paisatge que dibuixem els pagesos, no? Però que demostrin també respecte per la nostra feina, que la foto se la facin des del marge, que no cal trepitjar la finca, mil coses, i al final és una qüestió de respecte, i és una qüestió, demanar a la gent que, sisplau, que respecti la nostra feina.
Doncs hem posat una mica de color, concretament color groc, a la qüestió de la colza, perquè hi ha tants camps de colza al Baix Empordà. I acabarem explicant que el Casino Cultural de Begú acull aquest cap de setmana el lliurament dels Premis Literaris de Begú del 2021. Seran un acte el 17 d'abril, aquest dissabte, a les 12 del migdia, amb l'alcaldessa Maite Selva, també la regidora de Cultura i la directora de la Biblioteca Salvador Rauric. Ens en dona més detalls l'Eugènia.
Durant la gala s'entregaran els guardons de la 36a edició del Premi Vila de Begú de Narrativa Curta, que convoca la regidoria de Cultura de l'Ajuntament, i també els guardons del Premi Infantil de Contes que impulsa la Biblioteca Salvador Rauric amb la participació dels centres educatius de Begú i Esclanyà. En aquest sentit, cal recordar que la pròxima edició del Premi Vila de Begú de Narrativa Curta es rebatejarà com a Premi de Narrativa Curta Teresa Jové de Begú, en homenatge a la pedagoga actual degana dels escriptors catalans i veïna d'Esclanyà, Teresa Jové. A l'acte hi seran presents tots els guanyadors i familiars d'ambdós certàmens, i en tot moment caldrà complir les normes de seguretat i restriccions vigents per evitar el contagi de la Covid-19.
Gràcies, Eugènia. De seguida tornem i parlem de més llibres amb la Teresa Galabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat. Arriba la setena edició de Mirades, el certamen bianual de fotografia del Baix Empordà. Del 9 d'abril al 2 de maig, descobreix una quinzena d'exposicions repartides entre diversos espais de Torroella, la Bisbal i Girona. A més, el 10 d'abril vine a la Fira de Fotografies d'Autor i a la trobada d'editorials de fotografia que tindrà lloc al Passeig de Catalunya de Torroella de Montgrí. Mirades, el certamen de fotografia del Baix Empordà. Més info a fototorroella.cat. Organitza Associació Foto Torroella. Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
ja tenim amb nosaltres la Maria Teresa Calabús a la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Teresa, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Bon dia, perfecte avui.
Sí?
Molt bé.
Sí,
a veure, quan veig el sou ja em poso bé.
Sí, 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 ja passa, això ja passa. I què, avui hi ha novetats ja, que ens acostem a Sant Jordi, novetats importants, no, suposo?
Bueno, mira, la llibreria està a rebentar, no, tots ho són, vull dir,
sí,
tots tenen el seu públic, tots estan esperant la seva oportunitat, tots els llibres esperen aquí emocionats que algú els agafi, és com allò, com aquell qui va adoptar un gosset a la gossera, que tots esperen. Bé, evidentment hi ha llibres per a tothom, i destacar-ne algun o destacar-ne només un o dos és difícil, però aquesta setmana ho teníem bastant fàcil, perquè el gran Jaume Cabré ha tret la seva novetat, la següent novel·la, després de Jo confesso, que ha fet algun assaig, però no havia fet cap més novel·la. Curiosament, el que ens té acostumats amb novel·les de 4, 5, 600 pàgines i més, aquesta en té 183. Per tant, imagineu el mestratge d'en Jaume Cabré, la seva professionalitat escriptora, que ens ha deixat bocabadats amb totes les obres que ha escrit, condensades a 183 pàgines. Si diuen que lo bueno si breve, dos veces bueno, en aquest cas ja us ho podeu imaginar. Una novel·la àgil, molt trepidant, actual, diferent de les que ens té acostumats. Qui té el record de Les veus del Pamant o Jo confesso, veurà doncs una novel·la que probablement hi reconeixerà l'escriptor, però absolutament diferent, a partir d'un personatge solitari en l'època actual, que li passen dues o tres coses a la vida que semblen molt quotidianes però que li canvien totalment la vida. Com a llibreters, una novetat de Jaume Cabré és una novetat, bueno, mundial.
Ja, clar,
per nosaltres.
Perquè, clar, un llibre així, clar, suposa venda assegurada.
És una garantia en tots els aspectes. Nosaltres, esclar, ens agrada trobar el llibre adequat a cada persona, ja ho sabem, i vull dir, a vegades, si l'autor no el coneixes tant, doncs, bueno, sempre tens també hi ha l'editor, que en aquests moments també és importantíssima la feina que fa, perquè en l'època en què la gent escriu i publica Amazon així a la brava, que no vol dir que no estigui bé, però que en tot cas no està revisat, i evidentment hi ha uns productes literaris al carrer que bé, cada lector s'ha de fer la seva pròpia selecció o ser el seu propi criteri. El costum o la professionalitat d'un editor que era llegir un original, revisar-lo amb l'autor, parlar-ne junts, madurar-ho i deixar-ho com un article, un llibre perfecte, que pogués arribar al públic i que quan arriba al públic tothom està segur doncs, que allà no hi ha faltes, que allà hi ha una professionalitat i hi ha uns diners invertits per part de, sobretot de la